Després de 3 anys, a partir de demà ja no caldrà portar la mascareta dins el transport públic. El Consell de Ministres acaba d'aprovar la seva retirada. Bona tarda, són les 2.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La proposta ja la va avançar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ara fa unes setmanes, però avui, després de rebre el vistiplau dels experts, el govern espanyol ha aprovat definitivament la seva retirada. 3 anys encara no, això és el que hem hagut de dur la mascareta dins de trens, autobusos, tramvies i metros, tot i que era una imatge, la de gent amb mascareta al transport, que cada vegada costava més de veure. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta tarda, però, encara caldrà portar la mascareta en aquests espais.
La mesura no serà efectiva fins que demà al matí es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, tot i que deixa de ser obligatòria dins del transport, se'n recomana el seu ús. Ara només caldrà portar mascareta en hospitals, CAPs i centres sociosanitaris. En residències de gent gran només caldrà que les portin els treballadors i els usuaris que estiguin en zones comunes.
I ara, fa uns minuts, després d'aquesta aprovació, la ministra Carolina Darias ha dit això.
En cuanto a centros sociosanitarios se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas que viven en esos centros sociosanitarios, sí lo es, sí es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita.
Mentre estan lluny de Madrid, la neu, el vent i el fred tornen a ser protagonistes del temps aquesta setmana. Gran part de Catalunya pateix ara mateix els efectes del temporal que ha començat ben fort aquest matí i que es preveu que s'allargui fins a finals de setmana.
El fort onatge ja afecta tot el litoral català amb avisos de perill de la Costa Brava fins a Barcelona, també pendents del vent que bufa, volíem dir, amb ratxes superiors als 70 km per hora arreu del territori. La neu també ha fet acte de presència en aquests moments també al Moianès, a Osona, al Ripollès i la Garrotxa, d'entre d'altres comarques.
I a conseqüència d'aquest temporal, a hores d'ara està interrompuda la circulació de trens per la línia R11 entre Girona i Maçanet en sentit Barcelona per un arbre que ha caigut a les vies, segons acaba d'informar Rodalies de Catalunya. I davant les previsions que el temporal vagi a més aquestes properes hores, des de Protecció Civil demanen precaució si s'ha d'agafar el cotxe. Ho ha dit la subdirectora d'Operacions, Imma Soler, aquest matí a Ràdio Estel.
Quan vulguem, tinguem que fer alguna sortida, algun viatge o algun trasllat que tinguem que fer, doncs mirem sobretot en el moment en què ho haguem de fer, com està la meteorologia, com està en aquell punt, quina és la situació del Servei Català de Trànsit.
I a Turquia ja són més de 5.000 les persones que han mort pel terratrèmol d'ahir dilluns, que també va afectar, Pere, al nord de Síria.
Doncs sí, l'últim recompte dels serveis d'emergència eleven fins a 22.000 les persones que s'han rescatat ferides aquest matí en plenes tasques de rescat. Un altre sisme ha tornat a sacsejar la zona, aquest de magnitud 5,7.
Avui escoltarem la veu dels experts que ens han analitzat per què a Turquia és una zona molt propensa a patir aquests desastres naturals. I ho farem el mateix dia que s'ha demostrat, atenció, que els trastorns mentals augmenten el risc d'una pitjor evolució en diverses malalties físiques.
Ho diu un estudi publicat a la revista World Psychiatry, que detalla que la depressió augmenta un 184% el risc de mortalitat en els pacients amb diabetis, un 44% en persones amb insuficiència cardíaca i un 41% en les que tenen insuficiència renal.
El treball està liderat pel King's College de London i hi ha participat el doctor Joaquim Radoà, de l'Institut de Barcelona. Amb ella en parlarem en directe d'aquí uns minuts. Després, pel que fa als esports, el terratrèmol també afecta el món de l'esport, que es queda sense activitat esportiva. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. En bàsquet, la FIBA ha ajornat tots els compromisos en participació turca i entre els quals hi ha el partit que havia de disputar demà al Manresa. Els vegencs havien de visitar la pista del Basek Sesir turc, però el partit ha quedat ajornat fins a nou avís.
I en tenis, Paula Badosa s'ha retirat del torneig d'Abu Dhabi.
Aquest havia de ser el retorn de la tenista de Begur a la competició després de superar la seva lesió, però s'ha hagut d'ajornar per un virus estomacal. Badosa, número 21 del món, s'havia d'enfrontar a la número 19, Liot Mila Samsonova.
Pel que fa a la cultura, ciutadans, anònims i personalitats també de l'àmbit cultural i de la política s'acomiaden avui de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs.
Part de què m'agradava molt, no com escrivia, sinó el que escrivia, doncs l'havia considerat sempre una mica de referent. A més, el tenia com una bona persona.
L'hem seguit sempre, és una persona de Catalunya que ha sigut molt estimada i que les coses que fa són un referent per nosaltres.
Fins a les 7 de la tarda d'avui estarà oberta la capella ardent d'espinàs que s'ha instal·lat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
El fènetre s'ha cobert amb una senyera, amb un ram de roses, una corona de llorer i la seva fotografia, obra de Santiago Bartolomé. Al costat del fènetre també s'hi ha col·locat la màquina d'escriure, diversos llibres escrits per espinàs, 5 pipes de fumar i una samarreta del Barça que el club va regalar a l'escriptor. A l'espai de cultura escoltarem algunes de les veus que han passat per allà per acomiadar-se de l'escriptor.
Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber el temps que ens espera per a les properes hores. Avui molt pendents d'aquest temporal de fred, neu i vent, ens ho amplien Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ha de continuar plovent de cara a les properes hores unes precipitacions que estan deixant quantitats importants ja de precipitació, sobretot comarques de Barcelona i de Girona, i que quan acabi aquest període de pluges, que durarà ben bé fins demà, podrem arribar a acumular quantitats de pluja de més de 100 litres d'aigua per metre quadrat a punts de les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot del prelitoral i del prepirineu més oriental. Per tant, doncs, aquesta tarda, paraigües ben oberts i atenció també al vent, un vent que ha arribat a ratxes de més de 70 per hora i que encara pot arribar a sobrepassar els 90 per hora de cara a les properes hores a qualsevol punt de la costa, provocant onades de més de 4 a 6 metres d'alçada. La cota de neu, que aquest matí ha estat entre els 600 i els 800 metres, pujarà fins als 800 a 1.000 metres de cara a aquesta tarda. I l'ambient, evidentment, fred, amb unes temperatures màximes avui en general entre els 5 i els 10 o 11 graus a molt estirar. Demà encara tindrem ruixats, precipitacions, litoral, prelitoral, Pirineu, però, en canvi, cap a l'interior, especialment comarques de Lleida, moltes més clarianes. Demà temperatures més o menys com les d'avui, per tant, l'ambient continuarà sent força fred i es mantindrà encara el temporal marítim al llarg de tota la costa.
S'ha acabat rebuscar-se les butxaques per trobar una mascareta i poder entrar al transport públic. Després de 3 anys amb ella, el govern espanyol ha decidit aquest migdia que ja no és obligatori portar-la dins els trens, els metros, els autobusos i també els avions. Sí que caldrà dur-la, en canvi, encara posada a l'interior dels centres sanitaris i residències de gent gran. Ara bé, la mesura no entrarà en vigor fins demà al matí, quan surti publicada el Butlletí Oficial de l'Estat.
La mesura ja la va avançar fa unes setmanes la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i no ha estat fins avui que el Consell de Ministres n'ha donat el vistiplau definitiu. Tot i això, durant el dia d'avui encara caldrà portar-la per entrar als diferents transports. No serà fins demà, aproximadament a 8:15 del matí, que és quan es publica el BOE, que la mesura es farà, per tant, efectiva. A banda de mantenir el seu ús obligatori a hospitals i centres d'atenció primària, també caldrà posar-se-la a les farmàcies i a les residències. Si bé, en aquest últim lloc, només serà obligatori per als professionals que hi treballin sempre que estiguin en zona de contacte amb residents i per als visitants que es trobin en zones compartides. Tampoc caldrà portar-la en òptiques, en centres auditius i ortopèdies, que fins ara encara eren llocs obligatoris.
La mesura, com dèiem, s'ha aprovat aquest matí al Consell de Ministres. Ara fa uns minuts s'ha fet la roda de premsa posterior a aquesta reunió de l'executiu espanyol i la ministra Carolina Darias anunciava així la mesura.
Eliminando, por tanto, el uso obligatorio de los transportes públicos. Por tanto, queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia y a los botiquines. En cuanto a centros sociosanitarios, se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas que viven en esos centros sociosanitarios, sí lo es, sí es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita.
Darias ha remarcat que a hores d'ara la situació epidemiològica de Covid a Espanya són més que favorables.
I això, evidentment, ha afavorit aquesta decisió que ha pres aquest migdia el govern espanyol. I sobre què suposarà a nivell sociològic la retirada de l'ús d'aquesta mascareta en els transports, n'ha reflexionat ara fa uns minuts el sociòleg Fidel Molina al matí a Ràdio Estel.
Que de vegades, quan un pot tenir la percepció de que està sent obligat, com dèiem abans, no?, a complir normes de les quals no se sent en aquesta interiorització que dèiem participat, a la mínima que pot se les salta o no es compleix. I quan després, al millor, demostren i ja no és obligat, jo puc pensar que és bo dur-la.
La retirada d'aquesta mascareta en els transports coincideix just al dia en què la grip torna a pujar a Catalunya, igual que ho fa el coronavirus, que ho fa, això sí, d'una manera més discreta i es manté a un nivell més baix.
Segons dades actualitzades aquest dimarts, l'atenció primària ha diagnosticat més de 7.000 casos de grip, quan la setmana anterior n'havia detectat prop de 4.300. Pel que fa a la Covid, s'han diagnosticat gairebé 1.400 casos nous. Això suposa un petit repunt de 200 casos respecte a la setmana anterior. Actualment, als hospitals catalans hi ha 356 persones ingressades amb coronavirus i 8 pacients són a la unitat de cures intensives. La bronquiolitis també està registrant un petit augment. En l'última setmana la xifra de diagnòstics és de 583, mentre que la setmana anterior va ser de 542.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Canviant de qüestió, aturant-nos a Turquia, ja són gairebé 5.000 els morts a causa dels terratrèmols que aquest dilluns van sacsejar al sud de Turquia i al nord també de Síria. Segons les autoritats turques i sirianes, hi ha més de 20.000 ferits pels efectes del sisme, mentre els equips de rescat segueixen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts.
Els morts a la zona de Turquia superen ja els 3.000 i a Síria, tant a les zones que estan sota el control del govern com a les que estan en mans dels rebels, s'han comptabilitzat 1.550 morts. Enmig de les tasques de rescat, aquest dimarts s'ha produït un tercer sisme a l'est de Turquia de magnitud 5,7 i amb epicentre a 46 quilòmetres de profunditat.
I davant l'alerta d'emergència que ha enviat el govern turc, aquesta tarda membres de l'ONG Canou, amb seu a Creixell, es desplaçaran fins a Turquia per oferir suport a les zones més afectades per aquest terratrèmol.
El programa Al Matí a Radio Estel ha entrevistat el responsable d'aquesta ONG, Pere Frutos, que ha explicat que no saben encara en quina zona els distribuiran un cop arribin al lloc dels fets, però que s'esperen el pitjor.
Allà on anem trobarem destrucció, gent perquè ho està passant molt malament, temperatura que està molt freda, pluja, un escenari que no s'ha desitjat a ningú i nosaltres intentem apal·liar amb la medida, a la mesura del possible, que la gent de Turquia pugui ser rescatada al màxim.
En total, l'ONG catalana enviarà 5 persones i 6 gossos, però Frutos ha afegit que si les coses empitjoren enviaran el doble d'efectius i s'hi quedaran el temps que sigui necessari.
Turquia, de fet, és un país que està molt acostumat a l'activitat sismològica per culpa de la seva posició, ja que està sobre la placa tectònica d'Anatòlia, atrapada entre diverses plaques que poden fer pressió i, com a conseqüència, causar grans terratrèmols com els que es van viure ahir dilluns.
Només durant el 2022 hi va haver més de 20.000 sismes. El pitjor dels terratrèmols, segons indica la catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, és que no es pot predir quan passaran, on i com. De gran seran sí que es pot arribar a saber, però quan no. Segons Massana, el més important és estar preparats. Ho ha explicat en una entrevista al programa Al Matí a Radio Estel.
Aquí tota la clau és construir bé i estar a punt. És a dir, no, depèn molt això. Ja dic, al Japó tenen terratrèmols de magnituds molt majors a la que hem experimentat a Turquia i no els hi calen els edificis, eh?
De moment encara s'està investigant quin tipus de sisme ha estat, però segons la catedràtica Massana, tot apunta que hi ha hagut una desestabilització que ha reactivat alguna altra fractura en el terreny adjacent i que per això s'estan vivint, de fet, rèpliques d'aquest terratrèmol més moderades, però prou importants. D'altra banda, Eulàlia Massana ha detallat que el paisatge a Turquia i Síria canviarà i que es podran veure rius i muntanyes desplaçades i camins que acabaran en sec.
I sobre això, gestionar després d'una catàstrofe com la que viuen en aquests moments a Síria i Turquia, amb l'onada de terratrèmols que ha deixat milers de morts i desapareguts, com dèiem, això és el més difícil per a la nostra societat, per tot l'impacte emocional i personal que deixa aquesta catàstrofe. Ho ha explicat la psicòloga experta en traumes, Elisa Miquiola, al matí a Ràdio Estel.
Aquest sentir-se sol, aquest sentir-se abandonat, és una de les qüestions més doloroses per a aquestes víctimes. I és aquí on nosaltres tenim el repte de poder evitar això. Al final, el que és claríssim és que hem de poder garantir un servei continuat, estable i prolongat que doni suport a les famílies.
Miquel ha reconegut que com a societat encara som lluny de poder donar aquesta resposta i ajudar a gestionar totes les conseqüències negatives que deixen situacions traumàtiques com aquestes. Obrim ara les qüestions polítiques. El govern de la Generalitat ha aprovat el nou currículum de l'ensenyament infantil que inclou que els alumnes de 0 a 6 anys rebin educació afectiva o sexual amb l'objectiu de prevenir els abusos sexuals. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Allà hi tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern ha aprovat el decret del nou currículum de l'educació dels infants de fins a 6 anys i que incorpora com a novetat que els nens i nenes hagin de rebre educació sexual afectiva. Se'ls ensenyarà, per exemple, a conèixer el propi cos i a identificar quins són els límits d'una relació d'amistat. D'aquesta manera, la portaveu Patrícia Plaja apunta que els infants tindran eines per detectar més fàcilment possibles casos d'abusos sexuals i explicar-ho als adults.
Major coneixement del propi cos, dels límits, les relacions sanes i les relacions insanes, i tot això en aquestes edats tan tempranes són les bases, són els fonaments que ens han de servir també per poder evitar les violències de l'endemà.
En la resta d'etapes educatives, com el batxillerat i l'educació secundària, ja fa uns mesos que el govern va aprovar el nou currículum que també incorporava l'educació afectivo-sexual.
Gràcies, Judit. I encara sobre el govern, el conseller Carlos Campuzano reconeix que els pressupostos són insuficients per afrontar els problemes socials que viu Catalunya. El conseller de Drets Socials ha detallat al Parlament avui que el gruix dels nous comptes del departament es destinaran a reduir les llistes d'espera a la dependència i augmentar les persones que reben la renda garantida. Silvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El govern estima que aquest any rebran la renda garantida 194.000 persones, 23.000 més que l'any passat. Tot plegat arran de l'increment del 8% en l'indicador de renda de suficiència contemplat els nous comptes de la Generalitat d'aquest any. Aquesta mesura incrementarà tant el nombre de beneficiaris de l'ajuda com la quantitat de les quotes mensuals. Tot i aquest augment, Campuzano ha reconegut que els comptes de nous del departament són insuficients.
Tenim uns bons pressupostos socials, insuficient respecte segurament a la magnitud dels problemes que tenim, però uns bons pressupostos que ens poden ser terriblement útils quan els executem durant aquest 2023. I el compromís del departament és que el nivell d'execució de la despesa sigui el 100%. És l'objectiu que ens marquem, sabent sempre aquest any 22 ens hem quedat en el 95-96%.
Els pressupostos de drets socials augmentaran un 13% respecte als de l'any passat. En total arribaran als 3.372 milions d'euros. Gran part anirà destinat a la dependència, amb més de 2.000 milions d'euros per reduir les llistes d'espera a la dependència i incrementar les tarifes dels serveis.
Gràcies, Sílvia. Encara un apunt més sobre política catalana, perquè la CUP segueix els passos d'Esquerra i tampoc acompanyarà a Laura Borràs a les portes del Tribunal Superior de Justícia en el judici que té aquest divendres.
La diputada dels anticapitalistes, Eulàlia Reguant, ha defensat en una entrevista a Televisió Espanyola que l'origen de la causa contra Borràs per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes no té res a veure amb la repressió de l'Estat, sinó amb una suposada mala praxis.
Aquest és un cas que molt probablement s'ha magnificat per ser qui és, però que parteix que té un origen no vinculat a l'exercici del dret a l'autodeterminació o al procés i que, per tant, està vinculat a unes suposades males pràctiques. Entenem que és un flac favor per la repressió política que viuen les 4.000 persones a barrejar-ho.
D'altra banda, la portaveu dels socialistes, Alicia Romero, ha instat a preservar la presumpció d'innocència de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a les portes del judici que l'afecta.
Qui tampoc anirà a la manifestació serà cap representant del govern, així ho ha confirmat ara fa uns minuts la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Girem la mirada ara cap a Madrid, on continua la polèmica per la reforma de la llei del només sí és sí. Avui s'hi ha pronunciat Esquerra. Els republicans han obert la porta a millores a la norma, però avisa que ho faran en diàleg amb el PSOE i també amb Podem, a la vegada, i sempre que es compti amb el vistiplau del Ministeri d'Igualtat.
El portaveu dels republicans al Congrés ha opinat que la norma es pot millorar i ha assegurat que Esquerra està disposada a contribuir-hi. És Gabriel Rufián, portaveu dels republicans al Congrés.
Estamos por intentar mejorar aquí la agenda legislativa del gobierno y esto incluye esto. No vamos a entrar en guerras dentro de la coalición, porque todo el mundo sabe que aquí hay un año electoral, hay unas encuestas, hay unos temas que a la ciudadanía se le preguntan y a partir de ahí pues todo el mundo se pone nervioso y nerviosas.
Rufián ha criticat que l'anterior legislació era la víctima que havia d'aprovar que havia estat agredida sexualment. Per això, el portaveu ha defensat que aquest punt s'ha de mantenir dins la llei del només sí és sí i ha assegurat que serà una línia vermella a no traspassar a l'hora de dialogar sobre les possibles millores.
També qui ha parlat sobre aquesta reforma és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha justificat aquest dimarts que el PSOE hagi tirat pel dret en presentar en solitari la reforma de la llei del només sí és sí. Ho ha fet durant la reunió amb els grups parlamentaris del PSOE al Senat.
Que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni por supuesto los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley, pues evidentemente tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor.
Sánchez ha garantit que la seva formació dialogarà amb la resta de grups, però ha subratllat que modificarà el text de la llei.
Encara sobre aquesta qüestió, aquest matí la ministra socialista de Justícia, Pilar Llop, ha remarcat que, de nou, que en la seva proposta de reforma no es toca el consentiment. No ho veuen de la mateixa manera els seus socis de govern, Unides Podem. De fet, el president del grup de Podem al Congrés, Jaume Asens, l'ha desautoritzat i ha afirmat que els socialistes tornen a situar el consentiment a l'eix central d'aquesta llei.
Amb tot Asens ha denunciat que la reforma que volen fer els socialista substitueix el consentiment per la resistència de les víctimes, com no volen des de Podem. Segons Asens, amb la proposta socialista caldrà tornar a demostrar que les dones han patit violència o intimidació en una agressió sexual.
Pero lo que no dice la ministra Llop es que se crean esos dos subtipos que nos vuelven al viejo esquema, donde otra vez la violencia e intimidación es central, y por eso hoy la ministra Llop nos ha hablado de heridas. Creo que cuando ha hablado de heridas ha dejado muy claro dónde coloca ella el centro. Y nos dice que es muy fácil, que las víctimas pueden probar las heridas. Pues no, no es tan fácil, porque hay muchas bofetadas, los que somos abogados, repito, lo sabemos, que no dejan marca.
Tot i així, Asens ha mostrat obert a acabar arribant a un acord amb els socialistes si es fan enrere amb aquesta proposició, qui ja ha anunciat que, novament, que votaran a favor d'aquesta reforma del PSOE és el Partit Popular, que ha demanat agilitzar-la per tal d'evitar més rebaixes de penes.
Tornant a casa nostra, Catalunya està immersa en ple temporal de vent, neu i de mala mar, també. L'afectació se centra al litoral i prelitoral, amb avisos de perill que s'estenen per 19 comarques. Durant el que queda del dia, a les zones més elevades hi pot haver ventades superior als 72 km per hora amb vent de l'est.
I des de Protecció Civil es recomana extremar les precaucions, sobretot en la conducció i en les activitats de l'aire lliure, tant a la natura com a les zones urbanes. Ho ha dit Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, en una entrevista a Ràdio Estel.
Quan vulguem, tinguem que fer alguna sortida, algun viatge o algun trasllat que tinguem que fer, doncs mirem sobretot en el moment en què ho haguem de fer, com està la meteorologia, com està en aquell punt, quina és la situació del Servei Català de Trànsit, quina informació tenim de carreteres, doncs per assegurar-nos que les carreteres és viable. I sobretot també, si ho hem de fer, portem el cotxe amb el dipòsit ple de carburant, portem el telèfon mòbil amb la bateria carregada.
Davant les fortes ventades i per evitar accidents, es recomana que mentre duri el temporal es retiri dels balcons i finestres objectes que el vent pugui fer caure al carrer.
La neu també ha fet acte de presència en molts punts de Catalunya. A primera hora del matí, els primers flocs de neu han caigut a la Garrotxa, aproximadament a 700 metres. També neva a hores d'ara al Ripollès i al Moianès.
El Meteocat manté, per tant, actiu l'avís per neu fins demà a la una del migdia, amb avisos de nevades a 800 metres. De fet, al Berguedà, un centenar d'alumnes han hagut de tornar abans a casa del previst per la previsió de nevades intenses en aquesta zona i per prevenció, per evitar que es quedessin sense transport escolar davant d'una possible complicació a l'estat de les carreteres.
El Meteocat també manté actiu un avís per mala mar i fortes onades a tot el litoral català. Aquest avís està activat fins dijous al migdia. Sobretot a la tarda, avui l'estat de la mar serà molt perillós per navegar i capbussar-se especialment des del Cap de Roses fins a Barcelona. I a Badalona, de fet, el temporal ja ha fet de les seves i ha desplaçat algunes edificacions de la platja de l'extrem nord de la ciutat. Es tracta de les casetes dels banys de la Riera Canyador, el sobreeixidor del col·lector de Llevant, el Club Bètolo o la Donzella de la Costa.
A més, la platja de la Barca Maria s'ha quedat sense sorra i això ha obligat a tallar l'accés al passeig en aquest tram del litoral. El regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona, David Torrents, lamenta que, malgrat fa anys que s'alerta de la regressió de les platges d'aquesta ciutat, les solucions per part de les administracions supramunicipals no arriben.
Badalona necessita una solució per les seves platges. En aquest cas, tant la Generalitat com l'Estat, i sobretot l'Estat, que hem reclamat reiteradament que posin sobre la taula solucions, aquestes solucions, malauradament, no estan arribant.
De fet, també fora de lluny de Badalona, la primera nit de temporal de llevant ha deixat també parcialment coberta d'aigua marina i ha convertit en intransitable la barra del Trabucador. Això és el Delta de l'Ebre.
Tot i que la major intensitat de l'episodi s'espera per a les properes hores, amb onades que podrien superar els 5 metres, l'embat marí i els corrents de fons han obert ja alguns canals de fins a mig metre de profunditat, comunicant la mar amb la badia dels Alfacs. En aquests moments només és possible creuar fins a les Salines amb tractor.
Estel migdia.
Més coses, us ho explicàvem a la portada. Tenir diabetis i alhora patir ansietat augmenta la mortalitat en un 184%. Ho demostra un estudi publicat avui a la revista World Psychiatry en participació catalana de l'IDIBABS. L'estudi també assenyala que detectar de forma precoç els trastorns mentals podria reduir els esdeveniments adversos en persones amb altres malalties.
L'estudi ha avaluat l'impacte que tenen els trastorns mentals en les malalties físiques, com l'infart o el càncer, com n'empitjoren la seva evolució i n'augmenten el risc de mortalitat associat. Tot i que hi ha evidència que associa de forma bidireccional els trastorns mentals i les malalties físiques, fins ara no s'havia detallat quin impacte tenien aquests trastorns en el pronòstic i l'evolució clínica d'altres patologies.
Aquest estudi ens ha cridat l'atenció, per això avui volem analitzar-lo amb un dels doctors que hi ha participat. Ell és el doctor Joaquim Raudà, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Ossinyer. Doctor Raudà, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda i gràcies a vostès.
Aviam, perquè no hi entenem de ciència o no estem acostumats a tractar-ne en el dia a dia. Com s'explica que els trastorns mentals augmentin el risc de mortalitat en altres malalties?
Nosaltres el que hem vist hem vist aquesta associació, o sigui, que la gent que té un trastorn mental en el futur té un pitjor pronòstic de malalties físiques com la diabetis, el càncer o les malalties cardiovasculars. Llavors, l'explicació, nosaltres veiem sobretot dos camins principals. El més important és que potser, per exemple, alguna persona que tingui depressió o esquizofrènia, doncs potser ja, degut a aquest trastorn mental, potser no fa un estil de vida tan saludable o potser no compleix bé el tractament de malaltia física, etc. Ara, també un altre camí possible és que la pròpia depressió o l'esquizofrènia són malalties, són trastorns mentals, però també són físics i també provoquen, diguéssim, petites alteracions biològiques, perquè hi ha resistència a la insulina o inflamació, que també són comuns amb aquestes malalties, amb les malalties físiques.
Hi ha unes malalties que influeixin més que unes altres en les complicacions?
Nosaltres el que hem observat és una associació molt forta entre la depressió, sobretot, i també bastant forta amb l'esquizofrènia, i llavors el pronòstic de futur de malalties com la diabetis, la insuficiència renal, el càncer, la insuficiència cardíaca o malalties cardiovasculars. També hem observat relacions, per exemple, amb el trastorn bipolar o els trastorns d'ansietat, tot i que l'evidència és més feble, segurament perquè de moment han estat menys estudiats.
En tot cas, com heu arribat a aquestes conclusions? Com heu desenvolupat aquest estudi?
Nosaltres el que hem fet és mirar tots els estudis que hi haguessin publicats al respecte, que associessin la presència d'un trastorn mental en el moment actual i el futur pronòstic d'una malaltia física. I hem seleccionat els que tinguessin aquesta major qualitat, no?, el que en diem estudis prospectius, i llavors hem combinat totes les dades per tal de tenir al final milions de pacients i, per tant, una evidència molt més forta que no en un petit estudi individual.
I aquest augment de risc de mortalitat o de complicacions en altres malalties s'agreuja més en un tipus de persones que en d'altres?
Nosaltres, aquí no, clar, teníem les dades prèvies d'aquests estudis, o sigui, no podem distingir amb aquestes dades si és un tipus de personalitat o un altre. El que sí que veiem molt clarament és que, per exemple, dos pacients amb diabetis, si un desenvolupa una depressió, doncs té quasi 3 vegades més de risc de mort que si no desenvolupa la depressió. O dic també una altra dada molt important en aquesta associació, és que, per exemple, si aconseguíssim evitar les depressions, podríem arribar a evitar una de cada 4 morts amb diabetis.
Però aquí com s'hi arriba, no? Per tant, entenc que és molt, seria ideal detectar precoçment aquestes malalties mentals. Com es podria fer això?
Exacte. Aquest estudi posa sobre la taula la importància de detectar precoçment o prevenir, també en els casos de més risc, qualsevol trastorn mental, perquè no només millora la salut mental, que ja és molt important, sinó que ara també podem dir que millora molt la salut física. O, dit d'una altra manera, si volem tractar bé la diabetis, no n'hi ha prou amb desenvolupar millors fàrmacs per la diabetis, sinó que també hem de evitar tractar precoçment, detectar precoçment depressió o altres trastorns mentals.
Hi ha una mica, per tant, no és d'aquest estudi, però una mica així relacionat, que vostè com a expert, com a doctor, quins són els factors de risc que ens podrien portar a patir una malaltia mental i que, per tant, si patim una altra malaltia, se'ns agreugés el risc?
Hi ha molts factors de risc, però els que en alguns estudis previs hem vist que tenien més evidència, per una banda hi ha tots els problemes d'abús i traumes durant la infància i així. Llavors també tenim, per exemple, els estressors importants com l'estrès laboral en el cas de la depressió. Les pròpies malalties físiques també augmenten el risc en el futur patir un estressor mental hi ha diversos factors de risc. Llavors també n'hi ha que no podem controlar, com són la predisposició genètica de cadascú.
En tot cas, les dades semblen molt cridaneres, però sí que deixem que només un estudi, no sé si enviaria un missatge de calma, perquè potser pot pensar algú que pateixi, per exemple, diabetis i tingui també un trastorn mental detectat, que no se'ns preocupi, diguéssim.
No, en absolut. L'objectiu d'aquest estudi no és causar aquesta preocupació, sinó al contrari, és fer un toc d'alerta per veure que es vegi la importància de detectar i tractar bé el trastorn mental. En tot cas, a una persona individual sí que li diria doncs, que és important, en el cas que tingui una depressió, doncs, seguir bé el tractament de la depressió, no només per la depressió, sinó també doncs, per la diabetis o la insuficiència cardíaca o renal que pugui tenir.
Doncs queda enviat aquest missatge que ens envia avui en Joaquim Raduà, metge doctor de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer, que ha participat en aquest estudi que demostra que els trastorns mentals multipliquen la mortalitat per altres malalties. Doctor Raduà, moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Canviant completament de qüestió, continua a Barcelona avui la Fira Wine Week, que ha obert portes aquest dimarts per segon dia consecutiu. És una cita sectorial de referència que posiciona la capital catalana internacionalment. Així ho ha assegurat aquest matí el cap de projectes de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a Ràdio Estel.
És a dir, que Barcelona pugui acollir la fira de vins més important del sud d'Europa, ens posiciona com a capital vitivinícola i sobretot com un espai on pugui projectar tot el que són els vinyes i els vins que elaborem aquí al país.
Pol Oliva explicava que en aquesta tercera edició de la Barcelona Wine Week ofereix un programa de ponències i taules rodones sobre sostenibilitat, innovació o digitalització en els cellers.
De fet, s'hi troben 828 cellers expositors, un 30% més que l'any passat, i 70 segells de qualitat i denominacions d'orígens. També s'organitzen tastos i conferències amb prop de 90 experts i sommeliers. La Barcelona Wine Week acaba demà dimecres.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pensat mai en tot el que poden fer les teves mans? Emocionar, treballar, acompanyar, ensenyar. I si et digués que tenen un altre poder? El poder d'ajudar unes altres mans a acabar amb la desigualtat, la pobresa i la fam. Coneix-te Mans Unides a manosunides.org i ajuda'ns a frenar la desigualtat. Està a les teves mans.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. A la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 35 minuts, fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest dimarts abans, però un apunt, us ho explicàvem a la portada, que hi havia tallada la circulació de trens a la R11 entre Girona i Maçanet en sentit Barcelona. Doncs bé, la circulació ja s'ha restablert després de que els operaris hagin pogut retirar l'arbre que a causa del temporal havia caigut a les vies. Ara sí, més coses. El conductor d'un camió avariat ha mort atropellat avui a l'AP7 a Castellet i la Gornal. Això és a l'Alt Penedès.
Segons les primeres informacions, el conductor es trobava fora del vehicle i ha estat atropellat mortalment per un segon camió. El conductor d'aquest segon camió ha resultat ferit lleu i l'han traslladat a l'Hospital de Vilafranca. Pel que fa a aquesta incidència viària arran d'aquest accident, aquest matí la via ha quedat tallada durant un quart d'hora i hi ha hagut retencions i cues de més de 6 quilòmetres. Amb aquesta víctima són 15 ja les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.
I a Sabadell també aquest matí un incendi ha cremat part de l'antic centre comercial del Llac Center. El foc ha obligat a desallotjar 40 operaris i a confinar el parc taulí i 450 alumnes que hi ha d'una escola propera.
L'edifici està ubicat a l'Eix Macià i a tocar dels jutjats d'aquesta ciutat. Estava en obres, de fet, per convertir-lo en una residència d'estudiants i crear un espai d'oficines. Els bombers hi han desplaçat 14 dotacions. Les flames han començat a una de les plantes i ràpidament s'han estès cap a una segona. L'incendi ha generat una gran columna de fum que era visible des de diversos indrets de Sabadell.
Marxem ara cap a Lleida, on el Consell Comarcal del Segrià posarà en marxa aquest any un nou pis d'acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista.
A més, també incorporarà una psicòloga i una administrativa al Servei d'Atenció i d'Informació i Atenció de les Dones de la comarca per donar una resposta més ràpida davant dels tràmits burocràtics. Amb tot, aquest servei no ha parat de créixer els darrers anys, passant de les 1.192 actuacions al 2021 a les 1.522 l'any passat, el que suposa un increment del 28%. Entre els motius d'aquest augment, des del CIAT apunten a una major consciència i coneixement d'aquest servei.
I anem ara a la Vall de Núria, que s'ha convertit en la primera estació a esquí de Catalunya i també de tot l'Estat en convertir el telèfon mòbil en un forfet.
La nova iniciativa, anomenada Ski Wallet, permetrà accedir a remuntadors i trens turístics a través d'un bitllet econòmic que l'usuari tindrà al mòbil. La identificació als torns del tren o telecadires es farà a través de la tecnologia Bluetooth de l'aparell. L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la compra i l'ús als visitants i disminuir els forfets d'un sol ús, així com la reducció també dels residus. El telèfon d'usuari pot estar en mode avió i sense dades i només es requereix tenir, per tant, activat el Bluetooth i portar el dispositiu mòbil a la butxaca. A més, cada vegada que l'usuari passa per un torn, es mostra el nivell de bateria del telèfon.
Ja a Manresa han detingut un esteticista que aprofitava les dades dels seus clients per fer compres per internet. Es calcula que va estafar més de 26.000 euros.
La investigació es va iniciar a principis de l'any, quan els Mossos van rebre la denúncia d'una veïna de Manresa que assegurava que li havien fet càrrecs al seu compte per compres a través d'internet per valor de 3.600 euros. Durant la investigació, els agents van rebre més denúncies per estafa bancària amb un patró similar. Aleshores, van esbrinar que totes les víctimes havien comprat al mateix establiment dies abans de l'estafa. estafa, de manera que van concloure que l'estafadora de 35 anys feia servir el seu negoci per tenir accés a les dades de les clientes.
I acabem aquest recorregut al Garraf perquè les treballadores de la llar d'infants de Sitges, que estaven en vaga des de dijous passat, han suspès avui l'aturada de bona voluntat per poder negociar amb l'Ajuntament i la nova empresa adjudicatària del servei una millora de les seves condicions laborals.
I sobre la taula ara sí ja el compromís de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'avançar cap a la plena municipalització d'aquest servei. La vaga tenia com a objectiu forçar l'Ajuntament a millorar les condicions salarials de les treballadores de les llars d'infants municipals i dotar els seus centres de més recursos. L'aturada afectava educadores, personal de neteja i de cuina i tota una plantilla que està externalitzada a través d'una empresa privada. Entre d'altres, les treballadores asseguren que fa 12 anys que no se'ls regularitza el sou.
Gràcies, Pere. De seguida actualitzem la informació cultural. Abans fem un repàs de la informació esportiva del dia. Fem explicant-vos que el terratrèmol que ha sacsejat Turquia també toca de prop al món de l'esport. Entre les víctimes també hi ha esportistes, alguns que han pogut ser rescatats en vida i d'altres que malauradament estan desapareguts o morts, Anna.
Sí, dos dels catalans que es troben al país, com Marc Bartra o Samu Saiz, han piulat que es troben bé, i també hem sabut que els equips de rescat turcs han trobat en vida l'exjugador del Màlaga i del Chelsea, Christian Atsu, amb alguna ferida, tot i que de moment es desconeix quin és el seu estat de salut. I en canvi, diversos mitjans dels països informen que entre els milers de morts hi hauria el porter de 28 anys, Eyüp Turkaslan.
El terratrèmol ha provocat que es cancel·lessin diverses competicions esportives. En bàsquet, la FIBA ha ajornat fins a nou avís els partits amb participació d'equips turcs.
És el cas del Manresa, que avui havia de viatjar fins a Turquia per jugar demà contra el Başakşehir turc, partit corresponent a la Champions League. També s'han ajornat dos partits d'Eurolliga, com són l'Efes Real Madrid i el Fenerbahçe Olimpia de Milà. Tampoc es jugaran els partits que s'havien de disputar demà a la Champions, com són el Darussafaka UCAM Múrcia i l'Unicaja Màlaga Galatasaray.
I encara en bàsquet, la penya jugarà avui contra l'Ulm Alemany. Us farà a un quart de nou del vespre.
Els verdinegres buscaran tornar al camí de la victòria a Europa després de la derrota contra el Prometei ucraïnès, que els va costar el lideratge. Els dos equips arriben amb el mateix balanç, 8 victòries i 5 derrotes. I ara escoltarem el tècnic Carles Duran, que destaca el valor de jugar com a locals.
Tots els partits ara fins al final són importants, perquè ja ens queden 5 partits i el grup està per decidir, però sobretot és important perquè és un rival directe. Per tant, doncs, jugar a casa encara li donem més importància. És un equip que ve amb una dinàmica molt positiva. Crec que porten 6 o 7 partits guanyats entre Lliga Alemana i Eurocup.
El partit Duran comptarà amb tota la plantilla, excepte Pau Ribas, que és dubte. El partit es jugarà a un quart de nou del vespre.
I en tenis, Paula Badosa s'ha retirat del torneig d'Abu Dhabi per un virus estomacal.
El partit corresponent a la primera ronda eliminatòria s'havia de disputar minuts després de la una del migdia, però l'empordanesa ha estat baixa d'última hora a causa d'una malaltia vírica i no ha pogut jugar contra la russa Lyudmila Samsonova. Aquest era un dels partits més destacats del dia perquè jugava la número 19 contra la número 21 del món. El proper compromís de Paula Badosa serà la setmana que ve en el torneig de Doha, si la salut li ho permet. Qui tampoc participarà en el torneig d'Abu Dhabi és Garbiñe Muguruza, però en el seu cas per raons personals. Per cobrir aquestes dues baixes d'última hora, l'organització ha hagut de recórrer a tenistes de la fase prèvia. La nord-americana Claire Liu substituirà Paula Badosa i la belga Iseline Bonaventure substituirà Muguruza. Encara en tenis, ara mateix hi ha en joc el partit de setzens de final del torneig a Linz, a Àustria, entre la barcelonina Rebeca Masarova i la russa Yekaterina Aleksandrova. La catalana ha perdut el primer set 4 jocs a 6 i ara mateix està dominant el segon set 6-1.
I canviant de qüestió, en handbol, aquest vespre torna la Lliga Europea a Granollers.
Els vallesencs rebran a casa el Balaton Foredi hongarès a 3:15 del vespre. El Granollers és segon de grup amb 8 punts i el Balaton Foredi cinquè amb 3. En la primera volta, els del Vallès ja es van imposar els hongaresos a domicili, partit que va acabar 25-30. I ara, si els del Vallès guanyen, obtindrien el bitllet per als vuitens de final a falta de 3 partits de la Lligueta.
I acabem la informació esportiva anant amb 12 punts de waterpolo.
Sí, el primer aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de la Copa de la Reina, que s'ha de disputar del 17 al 19 de febrer a l'Àrea Olímpica de Terrassa. Els quarts es jugaran divendres 17 de febrer. La primera eliminatòria es jugarà a 2:15 de la tarda entre Sabadell i Xeide de Tenerife. Recordem que el Sabadell és l'equip que va acabar líder a la primera volta. A les 4 hi haurà el Mediterrani, que jugarà contra el Catalunya, i en acabar aquest partit, cap a 6:15 de la tarda, el Sant Andreu jugarà contra el Mataró, equip que va guanyar l'última Copa Femenina i que va ser segon a la Lliga. I per acabar, el Terrassa, l'anfitriona, jugarà contra l'Atlètic Barceloneta a les 7 de la tarda. Dissabte jugaran les semifinals, el primer partit serà a les 12 i l'altre a 2:15. I diumenge hi haurà la gran final que començarà a les 2 de la tarda. I d'altra banda, l'apunt que també us volíem explicar de waterpolo és que avui a les 7 de la tarda el recent campió de la Copa del Rei, l'Atlètic Barceloneta, jugarà a Croàcia la 7a jornada de la Champions masculina, l'última de la primera volta. I això ho farà a la piscina del Jadran Split. Els mariners són co-líders de grup, empatats a punts amb el Prorreco i l'Olympiacos, i els croats són sisens.
Molt bé, gràcies, Anna. 15 minuts tancarem el programa. Ho farem abans repassant la informació cultural d'avui. Tanquem aquest informatiu així. Avui no tenim l'Olma Giró, però tenim el Pere Juventí Balcells.
Aquí disposadíssim.
A fer la passa a la informació cultural d'avui, encapçalada avui també, com ho fèiem ahir, per un nom propi, perquè el Palau de la Generalitat acull avui la capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs per donar-li un últim adeu. Fins a les 7 de la tarda, tots els ciutadans que vulguin poden acostar-s'hi, Pere, per signar el llibre de condols.
Doncs sí, i avui ha estat atapeïda perquè hi ha molta gent que s'hi està acostant a dir el seu últim adeu a aquest gran cronista, una hora i mitja abans que s'obrís l'accés als ciutadans. El govern en bloc, els membres de la mesa del Parlament i la família d'Espinàs han rebut el fenatre a la sala de Sant Jordi per acomiadar-se'n. Dos Mossos de Gala han acompanyat el cos que ha entrat a la sala amb la cançó Pensé des morts de George Brasens, un dels cantants preferits d'Espinàs. El fenatre s'ha cobert amb una senyera, un ram de roses, una corona de llorer i una fotografia d'Espinàs, obra de Santiago Bartolomé. Al costat del fenatre també s'hi ha col·locat la seva màquina d'escriure, diversos llibres escrits per Espinàs, 5 pipes de fumar i una samarreta del Barça que el club va regalar a l'escriptor.
Déu-n'hi-do, tot un gran homenatge a Espinàs, tot això, tot aquest, pràcticament com un museu que li hem preparat allà, d'aquest doncs, recull.
Si una posada en escena.
Bé, mira, just després de rebre el fèretre, el president de la Generalitat ha fet una declaració institucional en què ha lloat la figura d'Espinàs com un referent de la literatura i també de la lluita per la democràcia. Ha dit això.
Un mestre de periodistes, un referent de la nostra literatura i, per tant, el govern de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, que li va concedir la medalla d'or ja fa molts anys, doncs avui també s'honora en acollir aquesta vetlla i poder acompanyar la seva família i els seus amics i obrir les portes a la ciutadania que el vulgui acomiadar com a referent que és de la nostra literatura i del conjunt de la societat del nostre país.
Aragonès ha convidat els ciutadans a venir durant tot el dia d'avui al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat per la Capella Ardent. També hi han passat durant tot aquest matí personalitats destacades del món cultural i polític, com els expresidents Artur Mas, Jordi Pujol, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i de tots els partits polítics. Escoltem ara l'escriptor Ricard Fernández valorant la figura d'Espinàs.
Doncs, per retre homenatge a Josep Maria Espinàs, que a banda d'un bon amic va ser un referent indiscutible de la catalanitat integradora i un home que a través dels seus articles i dels seus llibres ens va fer veure la realitat des de la perspectiva del sentit comú i de la lucidesa. Crec que són arguments suficientment importants com per venir aquí a retre-li homenatge.
I des del moment que han obert la capella ardent d'Espinàs, ciutadans anònims han volgut acomiadar-se de l'escriptor. Des de Ràdio Estel també hem pogut parlar amb alguns dels assistents i això és el que ens han dit sobre el periodista, són l'Anna Maria i la Carme.
Perquè jo havia estat una lectora d'ell, sobretot quan tenia les columnes al diari Avui. I a part de que m'agradava molt, no com escrivia, sinó el que escrivia, doncs l'havia considerat sempre una mica de referent. A més, el tenia com una bona persona.
L'hem seguit sempre, és una persona de Catalunya, que ha sigut molt estimada i que les coses que fa són un referent per nosaltres.
Els assistents han coincidit a dir que Espinàs deixa petjada a tota una generació que va aprendre l'idioma gràcies a ell i als seus llibres i articles que sempre generaven ganes de llegir. Un gran home, un gran escriptor que mai oblidarà.
Molt bé, doncs qui vulgui acomiadar-se d'Espines ho podrà fer avui, Pere, fins a les 7 de la tarda al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Això és a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I avui més coses perquè continua el Festival Bessa Negra, la 18a edició d'aquest Festival de Novel·la Negra que es fa a Barcelona, on les grans figures d'aquest gènere literari nacional i internacional es reuniran a la capital catalana. Aquest dilluns l'escriptor cubà Leonardo Padura es va ser reconegut amb el Premi Pere Carballo.
Sí, un premi en honor a l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán i al seu personatge, que s'entregarà el proper dijous 9 de febrer. En aquest cas, el jurat destaca que Padrua és una veu compromesa tant amb la literatura com amb Cuba. Aquest dilluns, al programa La Caravana de Ràdio Estel, va poder parlar amb l'escriptor i comissari de la BC Negra, Carlos Zanón. Volíem dir que va anomenar les claus de l'èxit perquè un festival com aquest ja pugui arribar a la majoria d'edat.
Poso que intentar ser honest amb els autors, intentar portar el màxim d'autors interessants i no crear guetos. I després, bueno, pues un recolzament, un circuit a nivell d'editorials, de llibreries, que permet connectar amb els autors, amb els lectors.
Zanón, d'altra banda, ha detallat que en general hi ha poca gent que llegeix aquesta novel·la negra, però els qui ho fan ho llegeixen tot. L'escriptor ha assegurat que el mercat editorial funciona i que els llibres són un vici perquè, tal com ha dit, el plaer que et dona un bon llibre és difícil de trobar-lo en una altra cosa.
No ens movem de la Bessa Negra perquè, com sempre, repassem el programa que hi trobarem aquesta tarda. Avui s'han organitzat tres taules rodones, així com també una exposició al món de la investigació detectivesta a la carta.
Doncs sí, perquè més enllà d'aquestes propostes, a les 7 de la tarda està programat un monòleg a la sala El Molino, que parla sobre les dobles vides, el leitmotiv del festival, i que es diu La més vella del món. L'actriu Paddy Padilla en serà la protagonista i és una obra que ha estat escrita i pensada expressament pel festival a mans de Castells. Una hora més tard, a les 8, a la Filmoteca de Catalunya, al Raval es passarà la pel·lícula Vientos de la Habana, el film que va ser la llavor que donaria pas a una sèrie sobre les primeres novel·les del cubà Leonardo Padura. El festival s'allargarà fins al 12 de febrer.
No us ho perdeu, per tant, si voleu anar al Festival Bessa Negra, teniu també el programa complet que el podeu visitar a la web. Aquí repassem sempre el més destacat que s'hi recull en aquest festival. Parlem, Pere, també avui de cinema. Tornem a parlar de la pel·lícula Pacific Fiction del banyolí Albert Serra, que ha aconseguit tres premis de l'Associació de Crítics de Cinema de París.
I aquesta ha estat la pel·lícula més ben valorada en el disseny de producció a càrrec de Sebastián Boller, en fotografia, responsabilitat d'Artur Tort, i en interpretació masculina, que ha recaigut en l'actor francès Benoît Magimel. D'aquesta manera, la pel·lícula suma tres guardons més a la llista d'èxits a banda dels números 3 Lumière o els 3 Gaudí ja aconseguits.
A banda d'això, avui també s'han anunciat nous festivals i s'ha anunciat que Sitges serà el municipi on es farà la segona edició del Festival Itinerant Límbic.
El festival que organitza Òmnium Cultural es farà els dies 5 i 6 de maig. L'any passat es va fer a Terrassa i el president de l'entitat, Xavier Antic, ha remarcat que l'objectiu és descentralitzar la cultura en català i apropar-la a tot el territori. L'objectiu de Límbic és convertir-se en un festival referent de la creació artística contemporània.
Més concerts, ara ja ficarem notícies musicals per a fins al final.
Som-hi.
Perquè ja fa un temps que aquí en aquest mateix programa expliquem que el 22 d'abril hi haurà una gran festa al Palau Sant Jordi de Barcelona, ja que una de les grans companyies d'aquest país, l'Elèctrica d'Arma, celebra els seus 50 anys. I encara ho serà més aquest concert després de saber el gran gruix de col·laboradors que hi participaran.
Doncs hi serà un gran esdeveniment, un gran concert, una gran festa de celebració d'aquest mig segle d'història d'Elèctrica d'Arma. A més dels artistes convidats per la banda que tocaran i cantaran, l'actuació també inclourà mostres de cultura tradicional com els castellers, els bastoners i els diables de Sants, el camell de Molins de Rei, la copla, la principal de Llobregat i els timbalers, grallers i diables d'arreu de Catalunya. Aquest don se sumen a la col·laboració d'artistes com Albert Pla, Balkan Paradise Orchestra, Celtas Cortos, els Catarres, Gemma Homet, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet o The Tallets. En les properes setmanes, la companyia també donarà a conèixer altres artistes que participaran en un concert, Xavi, que serà de, per emmarcar, podríem dir.
Molt bé, i tant, tota la fluïneta del panorama musical català a l'escenari del Palau Sant Jordi per celebrar aquests 50 anys de la Dharma. Recordem, en aquest concert que es farà el dia 22 d'abril i que avui també s'hi han afegit aquestes colles de cultura popular d'arreu del país. Però encara sobre música, avui també s'ha confirmat un nou artista que actuarà al Festival Sons del Món, això és a Roses, és el cas d'Antonio Orozco. Orozco, per a que escoltàvem amb aquesta cançó, s'ha sumat un cartell dels Sons del Món de Roses on ja hi figurava la Francesa Zas.
I el concert serà la nit del 29 de juliol a la Ciutadella de Roses i el cantautor català mostrarà el seu costat més personal i carismàtic amb la seva faceta més artística. Orozco, que iniciarà aquest estiu, per tant, una gira, estaran en format que li permet cantar i ballar els grans èxits de la seva carrera musical. Les entrades es posaran a la venda aquest dimecres a partir de les 10 del matí a través del web del festival.
I avui, com sempre, per tancar aquest bloc cultural d'aquest programa, ho farem amb l'estrena musical del dia. Avui la protagonitza Adriano Galante, que és l'exlíder de la banda barcelonina Siwar, una banda que portava 10 anys de trajectòria, però que ara ell emprèn el seu camí en solitari. Adriano Galante, que ha publicat avui, per sorpresa de tothom, sense anunciar-ho prèviament, la primera cançó del seu nou disc. És una cançó que es diu En los mares, por los aires, i que sona així.
El rumor de las olas te canta como si te recordara y la arena te arrulla, te mece con esta canción.
El seu proper treball, el d'Adriano Galante, que es titularà Toda una alegria, que està coproduït colze a colze entre Galante, la cantant i pianista Meritxell Nederman i la seva germana Judit Nederman, i el bateria i productor Arnau Figueres.
I aquesta nova cançó publicada avui és un homenatge al mar i a l'amor, un cant alegre, íntim i amable a la bellesa dels petits detalls de la vida, la natura i les persones.
Doncs gràcies, Pere, avui per aquest resum de la informació cultural que també ens has aportat a l'Estel Migdia. Ho deixem amb aquesta cançó d'Adriano Galante, En los mares, por los aires, cançó que s'ha estrenat avui. Nosaltres també ho deixem aquí a la producció. Hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Tot seguit i fins les 6, Joan Trias i el seu equip us porten en caravana. Fins demà.
Y cuando por fin salimos del agua, la gente nos mira y parece que van a llorar. Y tú le susurras desde la orilla y dices, qué bonito está el mar. hasta el mar. Pasando las horas, ay, como si nada. Las nubes se esconden en el horizonte, los cuerpos se dan calor. La playa y se llena de amor. Ay, se llena de amor. Ay, ay. Y las estrellas parece que van a gritar. Y tú les preguntas por qué desde la orilla y dices qué bonito es amar. Qué lindo es amar.